RP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Malestar i gros a la patronal Foment del Treball després de conèixer la proposta de Junts de sancionar a les empreses que van marxar després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre i que no tornin a Catalunya. La organització empresarial rebutja que el retorn de les companyies hagi d'estar basat en sancions o incentius en funció de si tornen o no. No és una política, diuen, econòmicament acceptable i lamenten que amb això doncs, des de Junts no tenen la raó. Des de la COE, que és la patronal espanyola, Antonio Garamendi afirma que fer això es diu o regulació amb vena o comunisme. Val a dir que les empreses no van abandonar Catalunya per plaer, sinó perquè no es quedava un altre remei davant el cop d'estat independentista. Ara, el que caldria fer és generar les condicions perquè la gent torni, però clar, això no es fa amb amenaces i dient vostè de tornar a Catalunya torni, perquè si no el multarem. Les principals empreses que van decidir moure la seva seu de Catalunya cap a altres comunitats autònomes després de l'1 d'octubre callen davant aquestes amenaces. Grans companyies i entitats com per exemple la Fundació La Caixa, CaixaBank, Naturgy o el Banc de Sabadell doncs no han dit res. Són al voltant de 9.000 les empreses que han abandonat la regió des del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017. Una hemorràgia que va a més a que va augmentar els següents dos anys de la votació, però que continua estant activa hores d'ara. Entre gener i setembre de 2023, per exemple, 679 marques de tots els sectors i grandàries han sortit de Catalunya per instal·lar-se en d'altres autonomies, segons dades de la Comunitat de Registradors d'Espanya. En aquest període, 571 signatures van arribar a la comunitat catalana, la qual cosa deixa un saldo negatiu de 108 companyies perdudes, la regió que més com ha vingut succeint des de fa 7 anys. La immensa majoria de les grans empreses que han decidit sortir de Catalunya opta per no fer comentaris sobre la situació ni sobre l'amenaça de la formació independentista, però evidentment amb aquests personatges liderats pel presumpte delinqüent Carles Puigdemont segur que cap empresa torna a Catalunya. Més aviat seguiran marxant empreses i també molta gent. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia en aquests instants i aquesta hora repassem en companyia de la Mar Puerto més notícies. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat d'aquest matí de dimícres té aquestes notícies.
Comencem explicant que treballadors del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona s'han concentrat aquest dimecres a la plaça Sant Jaume per reclamar millores laborals. Els treballadors adverteixen que el centre es troba en condicions de sobresaturació i de problemes de seguretat laboral. Avisen que les condicions no són les adequades i volen reunir-se amb el govern municipal per explicar la situació real. I el Cercle d'Economia veu el 2024 com un any d'urnes i armes que anirà de menys a més a nivell econòmic. CaixaBank Research pronostica que l'exercici del 2024 serà relativament bo amb menys inflació i tipus d'interès a la baixa. I també hem d'explicar que ha estat desallotjat l'activista que ocupava l'estació de tren de Sant Feliu de Llobregat des del mes de juny. Adif ha assegurat que l'acció ha retardat i encarit les obres del soterrament de les vies al seu pas pel municipi. I una jove esquiadora ha resultat ferida greu després que l'hagi arrossegat una allau a la Vall d'Aran. La dona practicava esquí de muntanya amb un grup d'amics i van ser els seus companys els qui van avisar als serveis d'emergències. Els pompiers d'Aran la van evacuar amb helicòpter fins a l'hospital. I atenció, perquè els propietaris del Cines Comèdia llogaran el local a l'activitat que ofereixi major valor afegit a Barcelona. La propietat s'ha pronunciat així després que el grup Yelmo hagi confirmat que deixa d'operar les 5 sales de cinema de l'edifici aquest diumenge 14 de gener. I acabem avui explicant que Protecció Civil ha demanat precaució per la previsió de pluges aquest dimecres i dijous a Catalunya. Han recomanat preparar-se, comprovar que els baixants i els desguassos estan nets, informar-se i seguir sempre les previsions oficials, evitant també desplaçaments innecessaris.
Gràcies, Mar. Són notícies d'una jornada que, com deies, es presenta amb un temps doncs, força mogut arreu de Catalunya aquest dimecres i dijous, tot i que els mapes s'han descafeinat una mica amb el pas de les hores, hi haurà grans pluges com s'havia previst inicialment, doncs demà encara no farem net i s'escaparan ruixats sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, amb una cota de neu que baixarà i se situarà entre els 600 i els 800 metres. L'ambient serà fred en general, bufaran el mestral i també la tramuntana. A partir de divendres començaran a pujar les temperatures i al migdia l'ambient serà força agradable a les nits, per això es mantindrà la fred. Com està la xarxa viària en aquests instants? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, les principals complicacions les situem aquest matí a l'autopista AP7, on recordem a l'altura de Gelida, una mica més avall de Gelida, hi ha hagut una topada amb quatre camions i un turisme implicats. Ara, en aquests moments, queda un carril tallat. Fins fa no gaire n'eren dos durant molta estona. Això ha anat generant cada cop més cues. Estem parlant encara d'uns 10-11 quilòmetres entre Castellbisbal i fins passatge Lida en sentit Tarragona. En aquest sentit es recomana vies alternatives com l'autovia 2, la Nacional 340, la C32, tot i que de peatge, o també la C31. En tot cas, és la principal complicació ara mateix a la xarxa viària. A la resta, en principi, de moment es manté el trànsit força còmode. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El pròfug Carles Puigdemont està fent suar la cancel·lada Pedro Sánchez, ja que Junts manté a aquesta hora el seu vot contrari als tres decrets, tot i que la portaveu juntaire, Míriam Nogueras, assegura que encara hi ha temps perquè Sánchez rectifiqui. És a dir, que el PSOE presenti uns decrets sense trampes. Junts i Puigdemont volen que s'elimini, per exemple, la possibilitat que qüestions prejudicials als tribunals europeus puguin paralitzar la llei d'amnistia i que s'incloguin sancions a les empreses que van desplaçar la seva seu social fora de Catalunya d'any 2017 i que ara no vulguin tornar. És la fotografia d'un president del govern d'Espanya com Pedro Sánchez, sotmès als capricis d'un pròfug de la justícia com Carles Puigdemont i que té a les seves mans la governabilitat d'Espanya. Aquesta submissió del PSOE a formacions com Junts, que no miren pel bé comú de tots els espanyols, ha aixecat ampolles entre molts militants socialistes i votants d'esquerres que han posat la seva mirada en una nova formació política. Es diu Izquierda Española i està liderada per Guillermo del Valle, promotor del laboratori d'idees Al Jacobino. Amb ella ha parlat la Yolanda Canales.
Per Guillermo del Valle, moviments com els del Jacobino suposen una crítica a l'esquerra des de la pròpia esquerra, perquè els partits oficials que representen aquest espai, diu, s'han saltat principis com els de la llibertat, la igualtat o la solidaritat, fent-li el joc i assumint els conceptes dels separatistes i que res afegeix tenen a veure amb el socialisme. Es refereix als pactes assolits entre el PSOE i Junts o Esquerra, que en el pitjor dels casos suposen un trencament de la legalitat, i l'exemple més clar és l'amnistia.
L'amnistia és un privilegi quasi feudal, es la ruptura de la igualdad ante la ley. Yo como abogado conozco bien que la ley se aplica automáticamente a muchísima gente que tiene todas las cartas marcadas en la vida desde un punto de vista social y económico. No podemos permitir una justicia privilegiada para una oligarquía política, social y económica porque se necesiten 7 o 15 votos para mantener un gobierno.
De fet, el Valle es pregunta quina política social o de redistribució de la riquesa es pot fer si s'atomitza tot complint els desitjos dels nacionalistes. I no només això, l'esquerra actual, diu, destaca per la seva complicitat amb aquells que volen privilegis basant-se en criteris identitaris. Ell parla de l'esquerra en general, però en particular destaca les formacions d'esquerres catalanes i, com no, del PSC.
El Partit Socialista de Catalunya és un gran exemple de dir una cosa en campanya i luego pues traicionar en buena medida, abandonar o dejar en la orfandad política a mucha gente, ¿no?
Per tot plegat, creu que el Jacobino pot articular l'alternativa a aquesta esquerra que tingui vocació de representar també una esquerra àmplia i que ocupi un espai que ara mateix està orfa.
Hi ha un espai d'orfandad molt clara d'aquells que quieren y reivindican una izquierda que se reconcilie con España, no desde una posición nacionalista, patriotera, metafísica, pero sí que hable con naturalidad de su país, ¿no? Y hay que hacer eso, hay que reconciliar a España con la izquierda socialista y hay que reconciliar también al socialismo y a la izquierda con España.
Per del Valle, l'esquerra no pot estar representada per Jaume Asens, que corre per fer-se la foto amb un pròfug de la justícia, o per un PSOE que blanqueja a formacions supremacistes, com diu, és Junts.
Gràcies, Yolanda. I ara ens interessem per com evoluciona l'epidèmia de virus respiratori, sobretot la grip, que des d'abans de les festes de Nadal està causant estralls a Catalunya. Segons Salut, els contagis de grip van augmentant i això ha fet que alguns hospitals hagin hagut de suspendre intervencions quirúrgiques. El nivell de passa de grip ja arriba als 189 casos per cada 100.000 habitants, una xifra semblant a la dels anys anteriors a la pandèmia. Mentrestant, les infermeres continuen en vaga indefinida en demanda de millores laborals que la Conselleria de Salut no vol atendre. I ara també s'hi han afegit atenció als tècnics sanitaris. Estan, al igual que les infermeres, en contra del nou conveni col·lectiu de l'Institut Català de la Salut. Els tècnics asseguren que en el redactat no s'hi reflecteixen les millores laborals i salarials que es mereixen. Sandra Lara, aquest nou conflicte laboral, com està afectant els usuaris de la sanitat catalana?
La vaga indefinida convocada per les infermeres i els tècnics auxiliars d'infermeria està afectant els serveis de laboratori, proves mèdiques i a l'activitat programada, oferint serveis mínims. Cristian Monclús, secretari autonòmic del Sindicat de Tècnics d'Infermeria de Catalunya, afirma que serà un problema greu per la sanitat.
Els serveis mínims ja estan establerts, sí, però clar, aquesta vaga tindrà conseqüències importants. Estem a tot arreu on realment s'ha de fer una cura als pacients. Les urgències es veuran afectades, l'hospitalització es veurà afectada, els CAPs i els COPs es veuran afectats, tot es veurà afectat. Per tant, segurament serà algun molt important i serà un problema real per sanitat.
El sindicat manté les protestes per reclamar millores a les condicions laborals. Després del tercer acord no s'ha obtingut cap resposta a les demandes i Monclús assegura que els treballadors estan indignats.
Els treballadors estan enfadats, els treballadors es veuen menyspreats, ens hem vist obligats a fer aquesta vaga indefinida, que realment a nosaltres era l'últim pas que volíem fer. Hem demanat reunions amb el conseller de Salut i aquesta persona no ens ha donat ni resposta per reunir-nos amb ell. Per tant, mentre no ens donin cap tipus de resposta, nosaltres ens hem obligat a convocar aquesta vaga indefinida i que durarà fins que ells vulguin, realment.
Monclús afirma que esperen que el conseller de Salut canviï de direcció i que els escolti per trobar una solució.
L'expansió dels virus respiratoris s'ha produït, segons els metges, pels baixos índexs de vacunació units amb les trobades de les festes de Nadal que han fet augmentar i molt els contagis. Ara, al bell mig d'aquesta epidèmia que satura urgències i centres d'atenció primària, el conseller de Salut, Manel Balcells, ja ha fet una crida perquè la gent es vacuni, tingui l'edat que tingui i el més aviat possible. Salut ha fet tard, ara que els contagis ja van a dojo, podríem dir. El conseller Balcells ha badat, ha fet tard amb aquesta recomanació de que es vacuni a tothom. La Mara Rodríguez ho ha preguntat aquest matí a vianants del Passeig de Gràcia de Barcelona, on s'hi troba hores d'ara. Bona tarda, Mara.
Bona tarda, Carlos. Em trobo aquí a Passeig de Gràcia per saber quina és l'opinió dels catalans sobre la nova recomanació de Salut. El ministre afirma que la vacunació és la mesura més eficaç per prevenir les infeccions i, per tant, recomana a tota la població vacunar-se. Em trobo amb el Lluís, que es mostra en desacord, ja que afirma arriben tard.
Una vez que la gente ha empezado a tener el COVID, la gripe de nuevo y ha habido este repunte, pues yo creo que eso se tenía que haber adelantado las vacunas, porque no sé hasta qué punto es importante ahora el efecto que pueda realizar.
Em trobo ara, Carlos, amb el Jesús, que en canvi recomana seguir les indicacions dels experts.
Està clar que a la situació que estem hem de fer alguna cosa. Els experts recomanen a vacunar-se, jo em vacunaré.
Amb la primera fase de vacunació, molta gent es va mostrar reticent pels possibles efectes secundaris. Em trobo ara amb la Carla i l'Albert, que no s'enfien de les vacunes.
Pues opino que no deberíamos de vacunarnos tanto. Que tiene que quedar como una gripe estacional si hablamos del tema COVID.
Que yo creo que aún no están del todo probadas y que puede generar peligros, como ha pasado con mucha gente. Que han salido cosas que antes no tenían. Sí. Yo hasta que no vea que se vacuna todo el mundo, no me la quiero jugar más.
En algunes persones, virus com la grip o la COVID poden produir complicacions greus. Per això, Salut fa una crida a la població i comenta que vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties.
Gràcies, Mara, des del Passeig de Gràcia de Barcelona. I ara, fes atenció a la denúncia que ens ha fet arribar la patronal dels tallers de reparació de cotxes de les comarques de Girona. Cada cop hi ha més tallers il·legals i que operen en garatges privats per no ser enxampats. A més, aquests estafadors actuen de manera itinerant, és a dir, van canviant d'ubicació per no ser descoberts per la Guàrdia Civil o els Mossos d'Esquadra. A Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra, hem escoltat el Joel, propietari d'un taller que s'ha lamentat de la competència lleial d'aquests tallers il·legals i itinerants i els problemes que pot suposar pel cotxe i per l'usuari posar-se en mans d'aquests mecànics no professionals. Veritat, Sergi Tor?
Sí, el Joel Llorenç té un taller mecànic a Vilobí d'Onyà i ens ha confirmat a Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra, que ha vist barbaritats de reparacions.
A vegades han trobat peces que s'han canviat sense sentit, o si el cotxe ens està dient que a través de diagnosis hi ha aquesta avaria i en canvi ens comenta el client que, ostres, diu, si a mi m'han arreglat una altra cosa. I ara nosaltres pensem, dic, ostres, ja així ja comencem malament. Al final, el client final li acaba repercutint i acaba pagant més per alguna cosa que es podria haver solucionat amb menys cost.
El problema dels tallers il·legals és que són difícils de detectar per la policia. La majoria són garatges privats que sols aixequen la finestra quan entra un client. Aquest té la temptació de reparar el seu cotxe a un preu reduït, però ha de tenir en compte que no té cap mena de garantia ni cobertura legal. A més, afegeix un greu problema. Una deficient reparació augmenta la inseguretat del vehicle i el risc d'accidents. Joel Llorenç.
I l'altre és que fan servir qualsevol tipus de producte que pots comprar a qualsevol persona física, i no tenen la mateixa finalitat, perquè al final estem parlant d'un cotxe que la seguretat és el primer i hi ha molts factors que necessiten que s'utilitzin productes específics per a professionals.
S'afegeix que els tallers il·legals fan delictes contra el medi ambient sense condicions amb els seus garatges, llancen els abocadors, l'oli dels vehicles, el líquid de frens i els pneumàtics usats.
Tallers de cotxes que operen de manera il·legal abunden i n'hi ha per tot arreu aquí a Catalunya. La denúncia que recollim ens arriba de les comarques de Girona. Allí són cada cop més complicats trobar aquests tallers, podríem dir, que operen de manera il·legal. L'any passat, l'any 2023, se'n va interposar 10 denúncies concretament. És una denúncia que ha fet el president de la patronal de l'Associació d'Empresaris de Reparació de Vehicles i Embarcacions, el senyor Jordi Solà, al que saludem a les d'ara. Senyor Solà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tallers de reparació de cotxes itinerants. Déu-n'hi-do, eh? Com funciona aquesta picaresca?
Bueno, això és un problema que ve de temps i el que ens trobem és que hi ha persones que amb garatges particulars, amb baixos de cases, amb masies aïllades, doncs reparen cotxes de manera il·legal, sense estar donat d'alta al registre industrial i sense, lògicament, estar legalitzats.
Suposo que en aquest parany cau molta gent amb aquesta pràctica il·legal, perquè clar, un s'estalvia uns diners, però al final, segons quines coses, senyor Solà, surt molt més car el pagar poc, perquè al final la factura és molt més elevada, hi ha riscos en tots els sentits, pel vehicle, per la seguretat i també pel mateix conductor, no?
Sí, aquí el principal problema és que pot semblar que un es pot estalviar l'IVA, perquè lògicament no fan factures, però moltes vegades la reparació tenen sobrecostos perquè no es realitzen bon diagnòstic, no segueixen els manuals de reparació del fabricant, s'acaben substituint moltes peces que potser no hauria fet falta substituir. Tot això sense parlar del mal ús que en fan dels residus, d'aquestes peces que no segueixen el canal de reciclatge i de tractament de residus que hauríem de seguir, per tant, hi pot haver-hi abocaments il·legals d'olis, de pneumàtics, i després un tema de seguretat vial, que hi ha molts elements de seguretat que tampoc es pot garantir que estiguin correctament instal·lats o que compleixin les característiques tècniques que requereix el fabricant.
Enxampar els propietaris d'aquest taller o d'aquests tallers és molt complicat. 10 denúncies parlava vostè de l'any passat, però n'hi pot haver moltes més, no? Imagino.
Sí, 10 denúncies són les que hem aconseguit totes les dades, tenir un punt fix, poder captar fotografies que hi ha més vehicles, perquè la picaresca i la dificultat és que, com que són amb edificis privats, si no hi ha indicis de delicte, la policia no pot entrar-hi, i moltes vegades són garatges que treballen a porta tancada, l'únic que sí que tenim constància, que entren i surten molts cotxes. A vegades, quan són preguntats, sempre diuen que són cotxes propis, que és cotxe d'un familiar, d'un amic, i la dificultat que tenim és aquesta, de trepar-los.
Enxampar-los.
Enxampar-los. La millor manera que hem aconseguit és, a través de Seprona i dels Mossos d'Esquadra del Departament de Medi Ambient, quan acumulen residus que es poden veure a simple vista o possibles abocaments d'oli o pneumàtics apilats, que es veu que no tracten bé els residus, aquí sí que la policia ens pot ajudar i pot intervenir.
Dic que és la manera més ràpida de poder actuar contra aquests delinqüents. I aquesta pràctica il·legal, això dels tallers itinerants sobretot, o de tallers que no compleixen la normativa vigent, existeix en altres punts de Catalunya? Els hi costa a vostès?
Sí, això a Catalunya hi és, i a Espanya també, i és un mal endèmic. L'únic que hem de ser capaços de transmetre que té molts riscos per la seguretat vial i també per el que fa tota la seguretat industrial, clar, perquè hi ha accidents, hem tingut casos de tallers il·legals que hi ha hagut incendis, que hi ha hagut problemes amb els veïns, és clar, i després sorgeixen problemes d'aquest estil.
M'imagino que també, a banda d'enxampar-los pel tema mediambiental que ens parlava fa un moment, també crec que hi ha un altre aliat que els hi pot donar un cop de mà, no sé si ara o més endavant, que és la tecnificació dels cotxes, no? Cotxes híbrids, elèctrics, no tothom pot treballar, arreglar, no manipular aquests cotxes, veritat, senyor Solà?
Sí, un dels que nosaltres creiem que ens pot ajudar a reduir aquest tipus de tallers il·legals és això, la complexitat tècnica. Molts vehicles avui dia només s'ha de fer un diagnòstic amb equips de diagnòstic oficials, ja siguin de la marca oficial o d'un taller multimarca legalitzat, que hi ha un sistema que s'està implementant aquest any que es diu el Registre Únic CERMI, que és un registre a nivell europeu que per tal de poder diagnosticar vehicles i connectar amb el vehicle per saber què li passa, necessita estar donat d'alta en aquest registre, si no l'ordinador ja no pot accedir al vehicle. I això creiem que és una eina molt útil per poder limitar l'accés només a professionals en els vehicles.
Molt bé. Tot siguin mesures per evitar les actuacions il·legals d'aquests tallers que actuen de manera... això, il·legal, i a més amb aquest agorjant que el senyor Solons comentava, que són itinerants, que un dia estan aquí i l'altre dia estan allà, amb la qual cosa és molt més difícil de poder-los enxampar. El consell bàsic, senyor Solà, m'imagino que és que s'ha de portar el cotxe a un taller autoritzat, legal, i que compleixi tota la normativa, per poder reclamar si hi ha algun problema després, no?
Exactament. Hem d'assegurar-nos que el taller estigui donat d'alta, que tingui número de registre industrial, que ens facin pressupost, que ens facin factura, perquè en cas d'haver-hi algun tema de garantia o algun tema que no estigui resolt de la reparació, que es pugui reclamar, perquè si no, davant de l'administració no tens res. I sobretot per un tema de seguretat vial, que hem d'agafar consciència que avui dia els vehicles, amb tot el tema d'ajudes a la conducció autònoma, també si no està ben reparat, el vehicle pot perdre moltes prestacions de seguretat de les que ha sigut dissenyat.
Molt bé. Doncs amb aquesta recomanació del senyor Jordi Solà, que és el president de la patronal de l'Associació d'Empresaris de Reparació de Vehicles i Embarcacions de les Comarques de Girona, ens quedem com a gran titular d'aquesta entrevista que ens ha fet aquí a COPE Catalunya Andorra al migdia. Senyor Solà, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Molt bé, moltes gràcies. Vagi bé.
Deixem el cotxe ben aparcat després d'haver passat per un taller oficial de reparació i d'aquí un moment la Mar Puerto t'explicarà com la intel·ligència artificial també està transformant el consum a Catalunya, com s'ha pogut comprovar els passats dies de Nadal. Serà d'aquí pràcticament 2 minuts. No marxis. Nunca quise
cagarla y la... COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
Solo hasta el 19 de enero tienes una escoba Dyson V15 Detect con tecnología láser por 659 euros.
¡Mediamar!
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, Mar, explica'ns per què la major part de les compres que s'han fet durant les setmanes de Nadal han estat dirigides d'una manera o d'una altra per la intel·ligència artificial. Per exemple, quan parles d'una marca determinada, el teu mòbil o el teu treu la publicitat d'aquesta determinada marca. Ens està escoltant, doncs, el telèfon mòbil. Mar, la intel·ligència artificial, les compres i els experts tecnològics, què hi diuen de tot plegat?
Doncs el que podem dir és que estem condicionats, és a dir, que el que consumim està condicionat per la intel·ligència artificial. Almenys així ho asseguren els experts, que remarquen que l'impacte d'aquesta tecnologia augmenta en l'època de l'any en què es fan més compres, al Nadal. El que hi ha darrere de tot això són els algoritmes que permeten als comerços conèixer molt més els seus clients i fer-los recomanacions de determinats productes. Ens ho ha explicat l'Esther Lorente, delegada d'Oco a Catalunya.
Aquestes grans superfícies que fan servir aquest tipus d'eines apel·len de vegades molt a la nostra impulsivitat, de vegades també ens fiquen en el millor alguna mena d'esquí perquè comprem coses que no necessitem, o ens posen, mira, amb aquest producte que has comprat tens aquest complement. Totes aquestes coses perquè comprem més. O després ens venen consells de si hem mirat algun producte determinat, a tothom ens ha passat, has mirat una cosa i al cap de dos dies, només que comences a veure anuncis d'aquella cosa. Això, bueno, ho fan servir, hem de ser una mica curosos i, bueno, si estem interessats en això, doncs podem mirar l'oferta, però no pensar que no són tan importants ni ens han fet l'oferta especial per nosaltres.
No obstant això, l'ús d'aquesta tecnologia no està a l'abast de qualsevol i són les grans multinacionals les que més avantatges n'han tret al respecte. Els petits comerços l'han utilitzat per apropar-se als consumidors potencials, per exemple, amb campanyes publicitàries, però aquests juguen un paper ben diferent.
Deixa de banda a les botigues petites que no poden accedir a aquest servei. El que tenen les botigues petites de barri és una atenció personalitzada, és un tracte directe i és una confiança. I això hem de valorar què primem més, si és la celeritat i el que estigui més bé de preu o, bueno, aquesta confiança especial.
I és que al final és el que diuen els experts. Ara qui ens coneix millor és Google o Amazon. Per això, tenint en compte que més de la meitat de persones han acabat gastant més del que havien planejat, segons l'OCU, el que cal fer és utilitzar la intel·ligència natural, reflexionar i pensar si necessitem veritablement aquell producte.
Gràcies, Mar. Aquest 2024 ha portat canvis importants per als viatgers dels aeroports. Abans de l'estiu ja no haurem de treure els líquids, ja que els controls es faran amb escàners de raig X que generen una imatge 3D, el que facilita la inspecció d'equipatges. I un altre canvi que ja està en marxa és el control de les maletes que facturem. Hi ha un nou sistema d'inspecció a la T2 de l'aeroport del Prat que permet en 3 minuts i mig que la maleta vagi dels taulells de facturació fins als operadors del handling. El nou sistema té una capacitat d'examinar 7.200 equipatges per hora. Mala Rodríguez ha parlat amb el responsable del sistema.
Sheila Muñoz, cap del Departament d'Instal·lacions Especials de l'Aeroport del Prat, explica que tenen 12 màquines d'inspecció de tecnologia avançada, equivalent als tags aplicats a la medicina. A més, Sheila Muñoz comenta que les maletes triguen tan sols 3 minuts i mig en arribar al handling, on són traslladades a la bodega de l'avió.
Des de que el viatger deixa l'equipatge en el taulell de facturació, si no ha de passar per controls addicionals de seguretat, s'aclara la maleta al nivell 1 d'inspecció, són uns 3 minuts i mig de mitja.
Si l'equipatge és sospitós, s'analitza la maleta i si tot i així consideren que conté algun producte que pot comprometre la seguretat del vol, s'eleva a un tercer nivell i la maleta passa a ser analitzada per la Guàrdia Civil. L'últim nivell d'inspecció, el cinquè, té lloc quan es confirma que l'equipatge conté material explosiu. Així ho explica la cap del departament.
Hi ha un últim nivell d'inspecció, que és el nivell 5, que és un contenidor d'explosius, que és en el cas que es tingui clar que pot ser un explosiu, es ficaria en aquest contenidor de l'equipatge, es tancaria, es pressuritza i es transporta a un espai controlat per fer la detonació.
El tancament de la Terminal 2 i la concentració de tota l'activitat a la Terminal 1 com a conseqüència de la caiguda de l'activitat per la pandèmia va permetre accelerar les obres, tot i que eren treballs ja previstos.
De l'aeroport de Barcelona al d'Andorra la Seu, el sector turístic lleidatà considera que la infraestructura beneficia més Andorra que no pas el Pirineu de Lleida. I és que la nova ruta que es va posar en marxa fa una setmana entre Palma de Mallorca i Andorra la Seu no ha generat bones sensacions en el sector turístic lleidatà. És així, Sergi Tor.
Sí, el que ha aixecat a la veu és l'alcalde de Viella i vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano. La seva crítica és que el diner públic que ha invertit el govern de la Generalitat està beneficiant turísticament a un competidor i un altre país com és Andorra. Posem les xifres. Des de l'any 2007, el govern de la Generalitat, amb els diversos consellers de territori, ha invertit 11,7 milions d'euros amb l'aeroport de la Seu. Va des de la compra de terrenys fins a l'actualització d'edificis i la millora de pistes per vols nocturns. Des de l'any 2020, Andorra assumeix el 50% del dèficit d'explotació per un màxim de 400.000 euros anuals. Aquestes xifres han provocat que Juan Antonio Serrano digui que el govern de la Generalitat està beneficiant Andorra en detriment d'altres zones de Catalunya.
Perquè la Lleida i el Pirineu estiguin promocionats, etcètera, etcètera, home, i li donem tantes facilitats en aquest cas a la nostra competència, que és Andorra, perquè que jo sàpiga, Andorra, encara que no ho sembli moltes vegades, Andorra és un altre país que té unes altres condicions fiscals i que té unes altres condicions, doncs lògicament no podem estar aplaudint el territori que envolta amb aquell país segons quines faccions, no?
L'aeroport de la Seu d'Urgell opera amb línia regular cap a Madrid i ara cap a Palma de Mallorca i rep els vols xàrters de turistes del Principat d'Andorra que abans anaven a Toulouse. La Vall d'Aran no té cap mena de connexió aèria pròxima, ja que des de l'aeroport de Lleida es tarda més de 2 hores i mitja de connexió amb carretera.
Molt bé, t'explico ara que les plataformes de compra i venda de productes de segona mà s'han fet molt populars entre les persones que volen vendre roba o estris que ja no utilitzen i, a més, guanyar uns calerons. Ho fan a través de webs com Wallapop o Vinted, que serveixen per posar en contacte el comprador i el venedor, i després la plataforma es queda alguna comissió, però com va passar amb Bizum, Hisenda i el seu afany recaptatori, doncs ja s'hi han fixat. Des d'aquest mes de gener, si compres a través d'aquestes plataformes, ho hauràs de declarar. El professor de màrqueting d'EADA Business School, Martín Vivancos, creu que calia posar una mica d'ordre a aquestes plataformes, però separar, això sí, el gra de la palla. El professor Vivancos ha estat aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, i l'ha escoltat la Yolanda Canales.
Martín Vivancos reconeix que plataformes com Vinted o Wallapop suposen un canal de comerç que no estava controlat per Hisenda des del punt de vista tributari, i per això hi vol intervenir, per poder recaptar per aquestes transaccions comercials. El professor d'EADA reconeix, això sí, que han utilitzat aquestes plataformes professionals que han vist una oportunitat de negoci, que en certa manera n'han fet un abús.
¿Cómo afectará al consumidor? Hombre, yo diría que en pequeñas transacciones y el uso esporádico pues no va a tener ningún impacto, pero también ese canal también ha sido utilizado por profesionales o semiprofesionales que han visto aquí una oportunidad para hacer pues un negocio de una manera no registrada per els organismes oficials.
Per això Vivancos entén que s'han de posar uns límits. Hisenda ho ha fet, posa la lupa en aquells que han venut més de 30 productes al llarg de l'any, independentment del valor, o aquells que han rebut més de 2.000 euros. Quina influència pot tenir això? Impactarà, diu, sobretot en aquells que l'usen de forma recurrent.
I és possible que a lo mejor esto sea pues muy riguroso. En un momento dado una persona pues por vender una moto o por decir algo, o un determinado bien, pues se puede, en una transacción ya superaría esos 2.000 euros, con lo cual ya estaría registrado, pero yo diría que impactará más aquellos profesionales que hacen, utilizan el canal de forma recurrente, asidua.
Això pot fer, diu el professor, que alguns consumidors posin el fre, que sigui un factor inhibidor. Ara bé, també alerta que feta la llei, feta la trampa.
De hecho, puedes ver muchos anuncios que te pone un euro. No te pone el precio del valor. Entonces, a partir de ahí, lo que sí que puede suceder es de que la gente utilice la plataforma para establecer el contacto comprador-vendedor potencial, y a partir de aquí esquivará la plataforma y el control propio de Hacienda.
En tot cas, has de saber que si compleixes aquests requisits, vendre 30 productes o tenir uns guanys de 2.000 euros, ho has de declarar. Les pròpies empreses t'instaran a que aportis la informació necessària. T'hi pots negar, però et bloquejaran el compte i fins i tot et poden retenir el pagament de la venda fins que no s'enviï aquesta informació.
Molt bé, Yolanda, sortim ara al carrer. Qui més qui menys és usuari de Vinted o Wallapop, però la gent està al cas de que Hisenda ja hi té l'ull a sobre. Anem, doncs, als carrers de Barcelona amb el Sergi Pedro. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carlos. Així és, la mesura ha agafat per sorpresa moltes persones. Aquesta directiva afectarà una gran quantitat d'usuaris que utilitzen regularment aquestes dues plataformes. Hem parlat amb gent del carrer que fan servir Vinted i Wallapop i ens han explicat els usos que donen aquestes aplicacions.
Jo almenys no utilitzo Vinted o Wallapop. L'he utilitzat algun cop per vendre algun llibre escolar, però Vinted mai.
Jo més aviat al revés. Wallapop no l'he utilitzat crec que mai, però el Vinted he venut algun llibre i he comprat alguna peça de roba.
Jo sí que utilitzo Wallapop i Vinted. És una aplicació molt rentable per treure-ho de profit de roba que no fa servir.
La mesura no ha acabat d'agradar als usuaris de Vinted i Wallapop. Tot i que alguns sí que ho entenen, la majoria opinen que Hisenda no hauria de tenir res a veure amb aquest tipus de plataformes, tal com exposa el Jan.
Crec que aquesta nova imposició de que a partir d'una venda superior dels 2.000 euros s'hagi de declarar no em sembla gens positiva pel venedor, perquè al final no li està fent cap favor a gent que, bé, diguéssim, que podria treure un sobresou d'aquestes plataformes i que els podria ajudar en la seva realitat econòmica.
Tot i això, hi ha d'altres que sí que creuen que és una mesura necessària i adequada i celebren la seva implementació, com és el cas de la Maria.
A mi personalment sí que em sembla bé aquesta nova imposició, perquè trobo que 2.000 euros és una quantitat de diners molt important.
La mesura ja està en vigor i les companyies seran les encarregades de notificar els venedors afectats i demanar-los les dades addicionals pertinents.
Estem ja a la recta final d'aquest migdia COPE, com sempre, amb el Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Amb ell comentem una mica els titulars que després ampliareu a les 3:05 a Esports COPE. Avui, per on va l'actualitat esportiva?
Doncs amb el focus posat ja a Riad, on avui arrenca la Supercopa d'Espanya. Avui tenim la primera semifinal, derbi madrileny espectacular, Real Madrid-Atlètic de Madrid, a partir de les 8 del vespre, i demà jugarà la seva semifinal al Barça davant d'Osasuna, i estarem pendents. A partir d'un quart de 4 estan previstes les rodes de premsa del Barça prèvies al partit. Primer ha de parlar Araujo i després el míster Xavi Hernández. Els escoltarem en directe. La notícia al Girona són els 4 partits de sanció que li han caigut a David López per acusar l'àrbitre del partit del dia de l'Almeria, Ortiz Arias, de faltar-li el respecte. No es va poder provar i li han caigut 4 partits a David López. A més, el Girona no pensa recórrer aquesta sanció. A l'Espanyol escoltarem a Pol Lozano, que ha parlat avui, setmana important també per l'Espanyol, que ha de visitar dissabte el camp del Racing Ferrol. I també tenim bàsquet avui. A l'Eurolliga tenim Barça Olympiacos i a l'Eurocup Hamburg Joventut.
Molt bé, com sempre, Esports COPE, 3 de la tarda i 5 minuts. Un molt bon programa, Joan, que vagi bé.
Gràcies, fins ara.
I a les 7 en punt de la tarda arribarà la linterna, s'obrirà la linterna amb la Montse Rodríguez. Bona tarda, Montse.
Què tal, l'edició de butxaca avui, eh?
És el que anava a dir, avui tens una edició especial perquè a 8:15 tenim futbol.
Ah, així
com
és.
Com deia el Joan.
Tempo de juego.
Molt bé, però tindràs temps de parlar de coses. Per
sí,
exemple...
Sí. He sentit parlar, ara mateix ho feies tu, sí, parlant d'aquestes plataformes que venen roba i d'altres articles a través d'internet. Doncs avui parlarem amb Hisenda, que somos todos, amb José María Mollinedo, que és el secretari general de Gestat, el sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda, i ens informarà el perquè des de l'1 de gener les operacions superiors a 2.000 euros o més de 30 compravendes entre usuaris s'hauran de declarar. I atenció, perquè Mollinedo diu que no és que ara s'hagin de declarar, s'havien d'haver declarat sempre.
Sempre.
El que passa que ara s'ha notat un volum ara més important de negoci.
I s'hi fica l'ull de sobre i s'enllà.
Efectivament.
Ja doncs... l'ha passat, si te'n recordes, amb Bizum també. Eh?
També.
Bizum també, ho van veure, que hi havia molta activitat.
Efectivament. Crec que a partir d'ara només pots fer 5.000 euros en un mes enviant Bizum,
sí, sí, sí,
si no t'investiguen, eh?
Ai,
bueno, no
i què més,
farem un repàs de tot el que passa en el dia d'avui i també farem un recull esportiu ràpid de l'última hora del partit d'aquesta tarda.
Molt bé, tot això a les 7 en punt, l'Interna COPE Catalunya i Andorra, com sempre, amb Montse Rodríguez, bon programa, Montse.
Gràcies.
Continua migdia COPE, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, bona tarda.